Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 169. Primer San Remo, i ara Flandes.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
L'inici de temporada de Tadej Pogačar, lligat amb el final de l'anterior, o fins i tot amb la temporada anterior i també l'altra, és admirable, apoteòsic, fabulós, majestuós, diví. Poseu-hi l'adjectiu que vulgueu, però que sigui grandiloquent. L'eslové va guanyar diumenge a Oudenaarde la seva tercera de ronde, el seu segon monument de la temporada, el quart consecutiu sumant-hi els del 2025, i ja en suma 12 en total. És el segon ciclista amb més monuments en tota la història. Merckx en va guanyar 19. Pogačar en té 7 menys, però encara li queda corda. Té 27 anys. A Flandes, per cert, Pogačar va guanyar per davant de Van der Poel, segon, Evenepoel, tercer, Van Aert, quart i Mats Pedersen, cinquè. Immillorable. Acabo d'aterrar de Flandes, on un any més he gaudit d'un ambient ciclista excepcional. Com sempre que puc, us ho recomano, aneu-hi si podeu. Allà també hi he vist la victòria de Demi Follering i, com sempre, una afició única. Molta cervesa, molta, i patates fregides, moltes. I un entorn amb una mobilitat a anys llum de la nostra. Els carrils bici, les infraestructures ciclistes, la gentada pedalant en el seu dia a dia, la canalla, amb total llibertat i seguretat, pedalant en el seu dia a dia. I el cap de setmana que ve seré a Rober, tot plegat i inspirador per seguir amb aquest Ràdio Volta. Avui l'anàlisi de Flandes i la prèvia de Rober, el detall, amb el Fletxa. Sempre us ho recordo, el millor prescriptor que podem tenir, un podi a Flandes, 3 podis a Rober, 8 vegades top 10 a l'Infern del Nord, qui millor. També parlarem amb el Marc Brustenga, que acaba d'aconseguir la seva primera victòria com a professional, i ens traslladarem, d'alguna manera, a l'Itzúlia, amb una conversa molt especial amb Jorge Azanza, mànager general de l'Euskaltel. Parlarem especialment, atenció, de música. Després us en dono més detalls, però no us ho perdeu. Hi ha un apunt del ciclisme en pista per parlar del futur del ciclisme català, que, atenció, hi ha motius per ser optimistes. Avui l'apunt d'un que hi entén molt, de Lidmar Esteban. Va, ens hi posem. Resum sonor amb el Tour de Flandes com a protagonista. Esteu a punt. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
Attenzione, sapeva animare le ruote Pedersen, se Evenepoel non salta Pedersen rimane là e va via Van Aert insieme a Pogačar,
però, no, anche Mathieu, arriva Mathieu, arriva Mathieu, deve portarseli dietro questi, deve portarseli dietro
Mathieu,
eccola,
anche Evenepoel.
Comunque la cartolina che volevamo, sì, i migliori 5 sul quadro, oh, eccola,
guarda,
eccola,
questa è la fotografia,
eccola,
questa.
Guarda, sì, perfetta. Tadej, Mathieu, Mats, Remco e Wout, li chiamiamo per nome perché sono come dei fratelli ormai.
Ulla la la la, ci voleva questa.
Buena, 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 buena.
Lo suelta, lo suelta, lo soltó. Lo soltó Pogačar. Allá se va otra vez el campeón del mundo. En el tercer paso por el viejo Quaremont. A 18 kilómetros para la línea de meta. Dijo, no quiero más compañía. Quiero volver a ganar con el maillot arcoiris, como había ocurrido en la...
Again in the rainbow jersey. Again in a monument. Again as the world champion. In Flanders, it's Tadej Pogačar. Who else? Pogačar equals the Ronde record. Boyce, Magny, Lehmann, Musel, Bornen, Cancellara, Van der Poel, and now Pogacar have all won it three times.
Tiene ahora sus frutos, dejando sola por delante a Demi Vollering a 18 kilómetros del final. Parece que se le va a pegar Pauline, pero le está costando un poquito a la francesa también llegar hasta esa rueda. Hay apenas unos metros entre una y otra, pero vamos a ver si llega la ciclista del Visma. 18 kilómetros en este Haute-Quaremont. La que sí que se empieza a quedar es Lotte Kopecky con Puk Pietersen, que la pasa por la izquierda, sabiendo que lleva mejor ritmo que la belga. Está siendo ahora mismo la juez, o el juez mejor dicho, este Haute-Quaremont de la carrera. Demi Vollering sin cadena, desbocada, a por esa victoria que ha buscado desde el primer
kilómetro. Lotte Kopecky trying to come across the gap. Puk Pietersen has to give way as well under the pressure of Demi Vollering, who's starting to ride clear now. Pauline Ferrand-Prevot losing the wheel. Demi Vollering's team have delivered her.
Kopecky, former winner of this race on three occasions.
Écrit une nouvelle page de l'histoire du cyclisme féminin en solitaire. Victoire aujourd'hui sur le premier monument pavé de la saison de la championne d'Europe.
Ah, et quelle chance de pouvoir savourer de cette manière ces derniers hectomètres. Ah, c'est vraiment une belle image, hein, en tout cas, de voir cette magnifique athlète remporter son premier Tour des Flandres.
Elle a beaucoup prié pour aller chercher le Graal. Le Tour des Flandres est désormais au palmarès de Demi Vollering dans la collection de trophées. Une 60e victoire. Et maintenant, Pauline Ferrand-Prévot va sprinter pour aller chercher la deuxième place, comme l'année dernière. Derrière Pauline
Ferrand-Prévot. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
De ronda exclusiva en aquest resum sonor amb les victòries de Pogacar i de Vollering, a més amb dos podis de luxe, Pogacar, Van der Poel, Evenepoel, Vollering, Ferran Prevot, Peters. Quin nivellàs. Per cert, no sé si ho heu sentit o vau veure fins i tot les imatges virals per xarxes, amb Demi Vollering i Tadej Pogacar dirigint-se al podi, i en què la neerlandesa li diu a l'eslové que com de content estaria el seu pare, el d'ella, perquè és un gran admirador de Pogacar. I aquest li respon que estarà content per la victòria de la seva filla. Vollering no sabia on amagar-se, de vermella de vergonya per la relació, per la situació, parlant del seu pare, d'aquesta admiració, i de Pogacar sent així de natural. Han estat dies amb més curses, com a través de Flandes, amb victòria en majúscules de Pipo Ganna, victòria també de Marlen Reusser, o la victòria de Jonis Aguirre al Gran Premi Indurain. I ja més cap aquí, ja dins d'aquesta setmana, la victòria de Clara Copponi a la Ronda de Muscron, o l'inici estel·lar de Pol Sexas a la Itzúlia. El jove francès, que comença fort, s'emporta la primera contrarrellotge. Veurem al llarg d'aquesta setmana com avança en una prova en què hi són també Del Toro, Roglic, Ayuso, Matías Esquilmose, en fi, la llista també és bastant interessant. En tot cas, avui ens centrem de manera especial en un dels monuments, el meu preferit, el Tour de Flandes. Entrem al territori Fletxa.
A Radio Volta, entrem al territori Fletxa.
Joan Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs, bueno, amb aquesta setmana de Flandes-Roubaix, que vols que et digui? Va ser un Tour de Flandes molt dominat, i però a la vegada m'esperava més emoció, que al final, no sé, va passar el mateix, però jo no sé, va ser com un guió ja molt establert, i va ser que no... És que gairebé el dia abans de molta gent deia, és que ja se sap qui guanyarà, no?
Ja, sí, tens raó. Sí que em quedo una mica amb aquesta sensació, però també és cert que el relat previ s'havia venut molt bé amb la incorporació de Benepul, no? Gairebé a última hora, sí. Que ja els teníem a tots allà, que després mires els resultats i els cinc primers és que són els cinc grans en aquest tipus de proves, amb Pogacar, Van der Poel, Evenepoel, Van Aert, Mats Pedersen, és a dir, que no pots demanar gaire res més. I també és cert que, si bé és cert que va faltar aquesta emoció, com tu dius, l'UAE i Pogacar ho van fer pràcticament tot bé.
Sí, no, i aquests cinc que van arribar al capdavant van arribar d'un en un, que això és brutal, perquè clar, a veure, si veus una marató, és que no semblava un Tour de Flandes, semblava una altra disciplina, un altre esport, perquè, o una prova d'ultramarató, perquè, ostres, com pot ser que hagin destrossat la cursa d'aquesta manera, no? I jo, en aquesta prèvia, jo sí, sí, amb la prèvia de la cursa i la incorporació del Renko i tal, jo hi pensava, deia, bueno, a veure com... A veure si algú que no sigui d'aquests favorits pot arribar a tenir alguna opció, no? Però és que no van deixar ni opció això, perquè jo analitzant el recorregut pensava, bueno, ha de ser entorn al Molenberg, no? I perquè havia variat una mica el recorregut just després de l'Eikenberg, entre Eikenberger i Molenberg. Però, bueno, per aquí, si es mou gent i aconsegueix... bueno, hi ha un par... Bueno, coses de curses que cada vegades dius, bueno, poden passar i pot marxar un grup amb els Mohoric i això, que dius, ostres, hi ha gent que després camina, però és que no donen peu ni això, perquè això estem parlant de més de 100 quilòmetres de l'arribada i en allà ells ja endureixen la cursa. O sigui, una cursa de 270 ja la fan dura a 120 de l'arribada, no? O sigui, van haver-hi moviments, però és que no anaven enlloc. I ells ja van endurir abans, va haver una mica de ventall, ells van endurir allà, van col·locar els cross davant i el Molenberg, el Vermeers, va fer el que va fer a l'Omlop, no? O sigui, va atacar allà i és que ja va sortir la cursa. És que, clar, el recorregut... Pensa com és que el recorregut avui dia, si tampoc dona peu, si és que quan, si la part inicial hi ha trams que es passen, però és que jo crec que se li queda petit. El Tour de Flandes ara, avui dia, al Pogacar se li queda petit. Així és com dir... Sí, perquè és que la duresa realment són 100 quilòmetres.
Ja.
De 278. Són 100. Llavors, és que el recorregut ja el van variar i és que ara, a sobre del recorregut actual, afavoreix un home com el Pogacar. Llavors, ostres, no ho sé, veus altres curses de la temporada que no són tan dures i amb un recorregut més dispers i diferent, i veus que la cursa, que el grup flueix d'una altra manera, no? Que tens aquella incertesa, i hi ha dominadors, però hi ha temps també per la caça, no? Avui dia és que és impossible, o sigui, és que a sobre amb la duresa, que està en la part concentrada, la part final, amb el recorregut nou, és que, vaja, jo no veig cap de les maneres de que si un corredor, que un corredor pugui batre el Pogacar, és que és impossible.
Aquest Pogacar, ara preguntaré per ell. Deixa'm obrir un petit parèntesi, perquè ara em feia gràcia que parlaves del recorregut. No vaig en la mateixa línia, però aquests dies estan allà. Una de les últimes nits vam dormir en una casa a prop de Deinze i allà ens deien els veïns que estaven disgustats perquè amb els canvis en el recorregut, i saps que surt de, no sé si és 2 anys des de Bruges, 2 anys des d'Anvers, no? Alguna cosa així, doncs que ara... que abans sí que els passava per la porta de casa i que ara han vist com no els passa per la porta de casa. Vull dir que també tothom mira i també es queixaven en aquest sentit.
Sí, els anys que surt d'Anvers és una cosa i des de Bruges és una altra i, clar, que enguany han passat més per alts, no?, per una altra zona de Bèlgica i, bueno, hi ha dos trams, sobretot el Palestres es passa diferent, bueno, en fi, varia una mica. Sí. Però, sí, clar, els locals també, el recorregut els hi afecta,
clar,
evidentment,
però,
no?
Clar, perquè això és una religió totalment...
Sí.
Et deia que preguntaria per Pogacar perquè... tinc la sensació que cada any que passa Pogacar està millor, de fet, ho anem comentant. No sé si és el millor Pogacar de sempre, però és que també fa una setmana, si recordes, parlàvem de Jonas Vingegaard després de guanyar la Volta, que no sabem si és el millor Vingegaard de sempre, però se'l veia com més madur, més relaxat, molt fort, després de la París-Nice també. El mateix estàvem dient de Mathieu van der Poel, que també havia completat tot un tirrè molt fort, estant al capdavant. Tu parlaves d'ell com un, probablement, o molt a prop ja de convertir-se en el millor clàssicòman de la història. Clar, és que estem amb un nivell excepcional de tothom.
Sí, però veus que el Van der Poel ara s'ha trobat amb un Pogacar que està superior. O sigui, un Pogacar no és que estigui un 1%, un 2% millor, no, és que ha fet una millora d'un any a l'altre molt gran. Molt gran, clar, i el Van der Poel ja està amb 31 anys. Dius, millor clàssicòman de la història? Bueno, ja ho veurem, perquè, clar, l'altre té 27 o 28. Si torna a guanyar, si torna a millorar, és que, dius, bueno, dona-li 4 anys i és que t'ho guanya tot. O sigui, el palmarès del Van der Poel te'l deixa pel terra. O sigui, és que és molt fort. Llavors, bueno, amb el que el de Vingegaard, sí, o sigui, sí que se'l veu molt bé, però no sé, jo és que el Tadei... És que, clar, endureix la cursa des de molt lluny. És que és molt diferent, saps?
No té defectes, deies, el Tot Gira?
No. Bueno, i per cert, et faig un petit incís. Em vaig trobar el Vingegaard pels carrers de Barcelona el dijous passat.
Ah, sí?
Sí, a part va ser... Perquè jo, no sé si el Wingard... Bueno, l'he vist poc, a la meva vida, però totalment fora de context, veig un paio que s'hi assembla i dic, ostres, mira, hi ha el Macaulay Culkin, el de Solo en casa, i després dic, no, calla, que s'assembla molt al Wingard. Dic, hòstia, no, calla, que és el Wingard. Llavors li vaig dir, Jonas, i es va girar, i ostres, dic, però què fas? Dic, no, que m'he quedat aquí amb la família una setmana abans de fer l'entrenament en altitud. I, bueno, se'l veia molt relaxat. Encara, bueno, allà caminant com un nano fatigat, no? Encara poder recuperar. Ha fet un bloc molt fort de temporada. I, clar, aquests dies estava en recuperació total. Però, bueno, res, de coses realistes.
Ostres, que bo.
A part que... Sí. No, va ser... No et vaig dir res perquè, mira, és igual, però que em va fer gràcia, em va fer molta gràcia.
I ell et va reconèixer, et vas presentar, suposo que sí, sí. No? Dins del món del ciclisme, clar, és evident.
Sí, però ja el vaig conèixer quan va començar la volta aquí, que va ser la volta que va guanyar, la volta a Espanya, que va guanyar sí. el Cus. Clar, ells dormien a l'hotel d'aquesta de Fels del rei Don Jaime. Mm. I jo vaig anar-hi, vaig passar per allà i em va saludar. Ell va ser que... Jo no sé si estava parlant amb uns dels mecànics i tal, i em va saludar, em va donar la mà, tal, i dic, bueno, dic, va, sabia que em coneixia. Però per això vaig parlar quatre coses amb ell aquell dia. Però res, l'altre dia també, clar, va ser fora de context. Si inclús jo no sabia ni què era ell, o sigui, no me'l feia ja caminant per Barcelona, saps? O sigui... Feia més el Macaulay Culkin que el Wingard. Que és el fort. Que et dic, o sigui, després dic, no, calla, que de fet s'assembla al Wingard. I dic, no, que és ell. Ja quan veig que estava empenyant el carro del nen i tot, dic, ah, clar, és ell, amb la família.
Ostres,
sí, bueno.
Que fort. No vull entrar en xafarderies, però vull dir, ell estava aquí fent turisme, estava relaxat amb la família, m'imagino que la gent del carrer tampoc no li fotia
no.
cas.
Que va, estava supertranquil. Portava ulleres i tal, però anava molt tranquil i això no... O sigui, vaja, jo sí que vaig fer cas, però no que era... O sigui, vaig caure que era ell més tard. Però res, o sigui... A veure, va ser per allà al Born, davant de l'estació de França, que el vaig veure, és zona molt turística. Mm. I no, o sigui, ningú es percatava de qui era, clar.
Bé, mira, del Tour de Flandes em queda una pregunta i després et preguntaré per Pogacar i la Rubé. El Tour de Flandes, que hi ha hagut certa polèmica i t'ho pregunto tu per no opinar aquestes opinions des del sofà que molts fem, amb el pas a nivell, amb el pas del tren, que Pogacar va acabar passant amb el grup capdavanter, que després els comissaris els van reagrupar a tots. Aquí què passa? Hi ha d'haver desqualificació? S'ha d'aplicar el reglament? Es pot ser flexible? Tu que ho coneixes bé, què s'ha de fer aquí?
A veure, jo no dic el que s'ha de fer, vale?
Perquè la decisió...
No, perquè no soc comissari. No soc... O sigui, aquí la decisió la prenen els comissaris en concret. Si ha d'haver una desqualificació, l'ha de fer el president dels comissaris. Llavors, bueno, de moment no s'ha fet res, però és que jo el que sí que reclamo és que expliquin per què no s'ha fet res, perquè el reglament és clar i és molt clar que se l'han saltat per dos motius. Primer, perquè al moment que els comissaris diuen hem d'esperar l'altra part del pilot, vol dir que els primers se l'han saltat, ¿vale? Mm-hmm. Perquè és el reglament és molt clar. O sigui, tu no et pots saltar la senyal sonora o la senyal visual, que és la llum, el semàfor vermell,
semàfor, sí.
O la barrera, i se'l salten. Inclús el segon motiu és que el Pogacar, ell diu que, clar, l'entrevista que diu, clar, és que no em va donar temps a frenar. Si no em va donar temps és perquè ja estava la senyal sonora. O sigui, per tant, s'ho van saltar. Per tant, tu pots dir el que vulguis, que no pots frenar. A veure, avui les vies d'avui ja frenen molt bé. Vale? O sigui, i en allà... No, i és que inclús hi ha una entrevista amb un comissari al diari Newsline, un comissari que estava allà, surt la senyal i ostres, m'ha enganxat i no ho he vist. No, és que en allà hi ha comissaris ja. Quan surt la senyal ja estan les motos preparades als comissaris allà a peu. I les imatges demostren... Hi ha policia de peu, també. I s'ho van saltar tot. Tu què et penses? Que de cop i volta va arribar la policia allà? Saps? O sigui, si no te'n fots... És que es van saltar tot tipus de senyals. És molt evident. O sigui, mires per on mires, és molt evident. Perquè hi ha gent encara que alega, que diu... Bueno, el que diu el Pogacar és que, clar, la senyal va ser més tard. Més tard de què? O sigui, tu t'ho has saltat perquè no t'has donat temps per efecte manada o pel que sigui, que això s'entén i mira, i et pot treure. El que a mi em sorprèn és que amb un reglament tan clar que no l'han aplicat i no hi ha cap explicació pel motiu de que no se l'hagi aplicat, vale? O sigui, perquè hi ha coses molt contradictòries. I això jo reclamo que sí que s'expliqui, perquè si no és com dir, bueno, aquest reglament, què fem amb aquesta norma? De vegades sí, de vegades no. Si hi ha més perill o no n'hi ha més perill, perquè, a veure, com mesures el perill que hi ha amb un pas que ve un tren, no? Bueno, no ho sé, a mi és l'únic. El que és cert també que al final va ser un incident que no va passar res, per sort, que aquí ens ha salvat a tots, que no ha passat res, uh-huh. I segon, que en el resultat no ha tingut cap. O sigui, no podem dir que no és un just guanyador, no? El Pogacar, a nivell esportiu no. Però, bueno, però que ho diguin, o sigui, els jutges que ho diguin, ja et dic.
Sí, sí, és el que està faltant. Moltes vegades aquesta transparència que fins i tot és didàctica.
A veure, Isaac, jo et seré molt, molt franc. A mi no em paguen per prendre decisions. Si em paguessin i hagués de prendre decisions, llavors sí que m'ho pensaria, ¿vale? Perquè el que estava president de la comissió és que cobra per prendre decisions. Sí, sí, o sigui, és així. És així. O sigui, tu tens un càrrec tan alt, és que tens el càrrec perquè has de prendre decisions. Si has pres una decisió de deixar les coses com estan, ho has d'explicar. O sigui, si t'has saltat... És que, a veure... Per això, per tant, no em pots demanar a mi ni a ningú que s'hagués hagut de fer, perquè és que és la meva responsabilitat. No,
sí,
ens entenem, no? Però sí, sí que el pes de la gent que ha de prendre decisions, ostres, a la vegada que tens aquest càrrec de que has de prendre decisions, home, has de donar explicacions, o sigui, sigues conseqüent, el que han fet és obviar-ho totalment. Per el comunicat de comissaris surten sancions de fer el pip i no sé on, no sé què, vale, però com els pots obviar això? És que no, ni es menciona. I això és, per mi, el gran error és aquest.
Uh-huh. Sí,
és un error de comunicació, eh? Fixa't, que nosaltres això sí que fem, que és comunicar, ¿vale? Però precisament l'error enorme és la comunicació, que no, és que inclús ho obvien.
Sí,
és que això és molt fort.
Totalment, totalment. No, a mi em semblava pertinent, aportar més que una opinió, aportar el context, perquè és cert que hi ha un reglament, que fins i tot el reglament a vegades doncs podem ser relativament flexibles si no té conseqüències, si s'entén el que ha passat, però com dius, s'ha d'explicar, perquè si no sempre l'ombra sempre quedarà aquí.
Clar, però no ho hem d'explicar als experts o als exciclistes, és que ho ha d'explicar qui té el càrrec de prendre decisions, i prou. Mm.
Sí, sí.
Que jo la respecto, la decisió, però ho explica. No, o sigui, és això.
Sí,
o sigui,
sí, sí, sí.
En fi.
Bé, em queden dues preguntes. La primera, Pogacar és el gran favorit per guanyar Roubaix aquest proper diumenge 12 d'abril i així tancar els 5 monuments, sí, i entrar a la història i tot el que vulgui. Ho dic perquè... sí. Estàvem d'acord que potser San Remo era una cursa més difícil per ell que la Roubaix, però la Roubaix és una cursa sense gaire desnivell, que és on Tadej Pogacar sí que pot marcar diferències respecte d'altres corredors. Per tant, és el gran favorit?
Sí, tenia moltes opcions l'any passat i aquí està encara més. Hem de mirar altres factors, pluja, fang, on poder l'habilitat, és que inclús respecte al Van Der Poel, per tant... Dius, ostres, clar que és favorit, no? és que no podem... És que tothom correrà per ell, contra ell. Vaja, o sigui... Amb el Flandes que va fer, encara ho veig més evident. I no... La meva pregunta és com se'l pot... O sigui, pot algú que no sigui ell o algun altre guanyar aquesta Roubaix? Quines opcions n'hi ha, no? Perquè és que... Són poques i existeixen. Va més per aquí la meva pregunta, perquè és molt clar que estan al nivell que està i el que ha demostrat és que volava pels trams, l'altre dia. O sigui, és que no. O sigui, no. És que no. Així és com el Renko el veia, ostres, dius, és que té un hàndicap. Els trams té un hàndicap. Mm-hmm. L'altre, dius, és que semblava el millor Van Der Poel. O sigui, era el millor Pogacar, però és que no li veies cap feblesa respecte al Van Der Poel, cap ni una. Més aviat estaves allà, el miraves i, ostres, a veure si el pot treure a roda o no. O sigui, el debat era aquest. Però és que era una superioritat tan gran, amb una cursa tan dura com Flandes, que, clar, és que per mi no... És que és inqüestionable que és el màxim favorit.
Sí, sí. Bé, doncs ho veurem el diumenge que ve, aquest diumenge 12 d'abril, si Pogacar entra al club dels, de moment, tres ciclistes que han guanyat els cinc monuments. I l'última pregunta, que tu, sé que tu també ets selecte amb els gustos, jo tinc un amic que és molt malalt de Van Aert, per aquesta mística que, sí, que trasllada o desprèn Van Aert, però l'altre dia, després de A través de Flandes, em va dir jo sóc de Van Aert, però ara també sóc de Filippo Ganna.
Bueno, està bé, són corredors similars. Clar, mira, un Ganna poder sí que... Mira, abans parlàvem del Pogacar, un Ganna per què no? Pot batre el Pogacar a Rubé. Ho va fer molt bé, tots dos ho van fer molt bé. O sigui, el Ganna, ostres, va córrer una mica abogerat, però va guanyar una cursa que li va venir totalment en contra. O sigui, va ser un corredoràs. En aquest tipus, el que va fer l'altre dia és de superclasse. Mm.
Doncs bé, Filippo Ganna que va guanyar A través de Flandes, Tadej Pogacar que va guanyar el Tour de Flandes, i ara ens queda la Paris-Roubaix, ho analitzarem també aquí. I algun dia quedarem per veure una pel·lícula de Macaulay Culkin, a veure si ens despisten.
Vinga. Segur. I si te'l trobes pel carrer, dubtaràs, ja t'ho dic jo. A mi em va passar.
Molt bona aquesta. En parlem la setmana que ve, Jonathan, i moltes gràcies.
A tu, Isaac, que vagi bé.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Car and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I com us deia a l'inici, avui volem felicitar un guanyador. Va ser una victòria estranya, perquè va arribar minuts més tard del final de la cursa, després que el jurat sancionés Pierre Gauthierat, ciclista francès del Decathlon, per una maniobra incorrecta a l'esprint. Segon, i per tant guanyador final, va ser el Marc Brustenga. Tot això a la Clàssic Velox Adélie de Vitre, a la Bretanya francesa, en la primera victòria com a professional del Marc. En resum, va passar això.
Y ahí va a arrancar, efectivamente, Yuri Leitao. Ahí está el portugués en esta última ascensión, el último repecho. A ver quién se hace con la victoria por la parte izquierda. Aparece el equipo de Decathlon Leitao, que va a acabar cediendo. Brustenga, que quiere meterse en la pelea, pero va a acabar ganando el ciclista del equipo Decathlon CMA CGM. El triunfo, pues, para el corredor francés, si no me equivoco, era Pierre Gauthierat, el que ha acabado imponiéndose en esta llegada. Pierre Gauthierat, que ha sido el ganador de la carrera en el último instante, consiguiendo superar a Yuri Leitao y a Marc Brustenga.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Marc, felicitats.
Moltes gràcies.
No tens foto, però tens victòria, que al final és el que compta, tot i que no deixa de ser una manera estranya de guanyar aquesta.
Exacte, o sigui, sí que és veritat això, que t'imagines una primera victòria i no te l'imagines així, però bueno, vull dir que és una victòria i és el que compta.
L'havia somiat d'alguna manera, com seria la primera? Com ho celebraries, per exemple?
No. O sigui, no, la veritat és que no. I si ho somies després, quan passa, no, crec que no et dona temps de fer. Bueno, en aquest cas no m'hagués donat temps a fer res, perquè anava ben ofegat, però... Sí. Però, ostres, no havia... Bueno, sí que t'imagina això, arribant primer o i aixecant els braços o tal, però clar, no va ser el cas.
Ara et demanaré una mica com va anar tot plegat, però ja que estem parlant de celebracions, al vespre hi va haver celebració amb l'equip o al ser un dia així tothom ja havia marxat, o com va anar?
Al vespre estava a l'aeroport tornant cap a casa. O sigui que no va haver-hi... O sigui, va ser bastant el ser la carrera d'un dia i després ja tot l'equip marxar cap a casa, que és el que sol passar, és com que tothom ja va marxar, tenia els trens, tenia els avions i tot.
Clar.
Vaig celebrar una mica i tal, però sí que no es va poder sopar ni res amb els companys i això. Mm. Però bueno, ja quan vam passar meta i així, i quan ja es va saber la victòria, doncs sí que vam poder-ho celebrar i això.
Com va ser aquell moment? Perquè sí que és cert que en el moment real del final de l'etapa es veu la traçada irregular del corredor francès, però tampoc hi ha grans gestos ni és allò que cridi molt, molt l'atenció. A tu quan i com et comuniquen la decisió?
Doncs quan estàvem allà... O sigui, quan has quedat en el pòdium, estàs allà al darrere del camió del pòdium o una carpa i t'estàs canviant i netejant tot perquè, bueno, en aquest cas havia plogut i et poses la roba de pòdium per sortir ben maco. I res, quan li estàvem fent l'entrevista de guanyador al corredor del Decathlon, va vindre el director del meu equip i em va dir que el van descarificar i que jo havia guanyat. I vaig entrar així. Jo estava allà, és com... A mi m'havia donat la sensació que sí que feia un moviment irregular i... Però al final és com que, bueno, saps? O sigui, tampoc... Jo no sóc, bueno, vaig dir, bueno, pues ja està, he fet segon i ja està bé i tal. Què passa és que, bueno, que després, pues, mirant la repetició i així, doncs els jutges van decidir que s'havia de ser descalificat. Bueno, no sé si és descalificat o que el van relegar, però pues això, jo em vaig entrar just allà que ja estava com preparat per pujar al pòdium i em van dir que això que havia guanyat.
Veient les imatges, sí que es veu que quan et tanca, que tu has d'aixecar el peu, però que reprens, recuperes molt ràpid. Tu tens la sensació que si Gauthera, el francès, no et tanca, guanyaves bé?
Bé no, perquè bé si n'és bé, tot seria massa fàcil, però a mi em donava la sensació que jo li anava recuperant. Que l'hagués guanyat o no, això ja no ho sé i ni ho sabrem, perquè no passarà. Però jo, no, sí, jo tenia la sensació que li anava recuperant i estava bé. I sí que és veritat que després, fins i tot en l'haver hagut de deixar de pedalar i frenar una mica i canviar la trajectòria, vaig seguir i tal, i li seguia remuntant. No sabem què hagués passat, però bueno, jo la veritat que tenia bones sensacions i anava bastant bé. Què hagués passat, doncs això no ho sabrem.
No ho sabrem i no toquem res, ens quedem amb el que tenim. Escolta'm una cosa, abans parlem de celebracions. Quan has estat sol o si més no en un moment més íntim, no sé si t'has emocionat. Ho dic perquè no només per ser la primera victòria com a professional, sinó pel, i tu ho explicaves, això a través de les xarxes, pel calvari de... Per tot el que t'ha costat, pel calvari de mals moments, que si lesions o moments complicats que has passat aquests últims anys. T'has emocionat en algun moment allò d'aquests més íntims?
Sí, he plorat bastant. Bastant. Va ser pujar el cotxe camí de l'aeroport amb el director i dos companys i allà ja vaig. Però quan vaig obrir el mòbil i vaig començar a llegir missatges i comences a pensar i tot, i amb els moments que has passat i ara on has arribat, i, pues això, t'emociones i et poses, la veritat, que molt content i sí, o sigui, he plorat bastant, però bueno, ara ja va estar més tranquil ja tot.
I abans t'ho deia, abans de començar aquesta entrevista, deia que jo tenia la sensació que molta gent s'ha alegrat de la teva victòria. De fet, volia enviar un missatge i dic, aquest tio deu estar saturadíssim de missatges ara mateix. No sé si tens la sensació tu també que molta gent s'ha alegrat de la teva victòria.
Sí, la veritat és que sí. I és el que et comentava, que crec que després de tot el que ha passat m'he adonat compte que potser la gran victòria és tenir la gent que estimes i que t'aporta la vida al teu costat i poder compartir la victòria d'una carrera amb tota aquesta gent. O sigui, que és com... Bueno, és la felicitat. O sigui, guanyar està molt bé, però guanyar i poder-ho compartir amb la gent que estimes, jo crec que potser és el doble de felicitat.
Que guapo això que expliques. Escolta, això et dona moral, m'imagino, que els sprinters o els rematadors sou una mica com els golejadors en el món del futbol, no? No et diré a ratxes, però sí que la moral dels bons resultats ajuda molt.
Sí, bueno, diuen que la primera és la més difícil. Ara a veure si jo ho puc confirmar o no, a veure si és veritat, però no, sí, al final jo crec que venia d'encadenar dos carreres, tres, que em trobava molt bé i ajuda molt, i arribava al final que dius, bueno, a veure, amb la confiança ja de, ostres, em trobo bé i tal, i crec que ara, pues, amb aquest resultat és un impuls per les següents carreres poder, bueno, anar a començar amb més confiança i potser és això, que mentalment, en aquest cas en els sprints o en arribades així més ràpides, doncs potser et confies molt més i no et penses dues vegades de dir arranco, no arranco, estic bé, no estic bé, no, sinó que arribes, arranques i a vegades et sortirà bé o malament, però el fet d'aquesta confiança jo crec que ajuda bastant.
Doncs mira, guardaré aquest últim fragment i si d'aquí, no sé, un mes i mig o dos mesos n'anem col·leccionant, el tornaré a passar i diré, veus, el que deies, de la confiança, que tant de bo que vagin així les coses.
Hem de confirmar a veure si això és veritat, que la primera és la difícil.
Segur que sí, segur que sí. Marc, moltíssimes felicitats i moltes gràcies per passar per aquí, per Ràdio Volta.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
I ara deixeu-me que us faci un apunt de ciclisme en pista. Jo crec que tots ens servirà per saber on som. Campionats d'Espanya de pista, júnior i cadet celebrats aquest passat cap de setmana. La selecció catalana els tanca amb 10 títols i 25 medalles. 10 títols, 25 medalles. Però fixeu-vos en la progressió d'aquests últims anys. 2023, un títol i 5 medalles. 2024, 4 títols, 12 medalles. 2025, 6 títols, 19 medalles. 2026, com us deia, 10 títols, 25 medalles. Què ha passat en aquests anys? Per què veníem de tan avall i per què ara estem tan amunt? Ens ho explica algú que en sap un munt i que és un bon amic.
Hola, què tal? Salutacions a tots els oients del Ràdio Volta. Soc l'Imar Esteban, el tècnic responsable des d'ara fa poc més de 3 anys al Centre de Tecnificació de Pista de la Federació. Perdoneu per aquesta veu que tinc, però bueno, aquests dies de Setmana Santa hem esperonat i hem celebrat moltes medalles dels nostres corredors i corredores cadets i júniors als Campionats d'Espanya de Pista, on la selecció ha tornat amb un balanç de 25 medalles i 10 títols. Uns resultats considero que excel·lents, que venen millorant des del 2023. Aleshores només vam tenir 5 medalles i un títol, i la veritat és que eren uns resultats pobres per una potència històrica de la pista com és Catalunya, i que venia a ser l'herència de la deixadesa que venia patint la pista en els anys anteriors. La veritat és que des de llavors, doncs, amb el treball i planificació de tots els tècnics, començant pel seleccionador Carles Torrent i recolzat per la direcció tècnica, tant de la Marta Vilagisana en aquell moment com actualment de l'Arena Casas, doncs se n'ha fet un treball constant i concret que ara està sortint a la llum. No tots els anys es podrà guanyar el medaller, això ho tenim clar, i sempre hi ha coses a millorar, i a més doncs, no comptem amb una instal·lació coberta, no, un velòdrom cobert, però si seguim en aquesta línia de treball, doncs considero que la selecció sempre serà competitiva. I al final això és el que és realment important, que tinguem una base on els nanos, tant corredors com corredores, sàpiguen que van a tenir un bon resultat i que seran competitius en el moment de la competició. Res més, salut i molts quilòmetres per tothom.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
I ara acabem viatjant d'alguna manera a l'Aitxulia. Ja us he dit que ens espera una conversa amb Jorge Asansa, exciclista professional de l'Euskaltel, i actual mànager general de l'equip, de l'estructura masculina de la Fundació Euskadi. Venen de disputar la volta i ara corren la prova de casa. Amb ell, però, parlem poc de ciclisme. Jo crec que aquesta és una entrevista que o no us agrada gens, jo sóc molt sincer, eh? O no us agrada gens, o us encantarà, us fliparà. No sé si hi ha terme mig. I a més, estic convençudíssim que molts de vosaltres us hi sentireu identificats i que la gaudireu com canalla. Va, Jorge Asansa, a Ràdio Volta. Jorge, com estàs?
Tot bé.
Tot bé. Ser modus, seria.
Eso no.
Oye, ¿dónde estabas hace 20 años, así en general?
Joder, hace 20 años, 2006, pues estaría, si no corriendo la primera vuelta que corrí en el 2007 creo, pues corriendo alguna carrera con el Kaiku, que fue mi primer equipo profesional.
Y después ya vino el Naranja.
Y luego ya en 2007 vino el Naranja y hasta hoy.
¿Y cómo es la vida de Naranja? Porque el ciclismo actualmente es duro. Si no eres de los más ricos, ahí sobreviviendo, luchando por puntos, pero bueno, pasándolo bien también.
Pues sí, desde luego, y haciendo nuestra pasión, ¿no? Y más en el equipo, como te digo, de casa, de toda la vida. Sí que es verdad que ahora es otra época diferente a la que yo viví como corredor, pero bueno, el equipo también va haciendo sus cositas en otro calendario alternativo. Lo que pasa pues que aquí en este World Tour pues ahora mismo no tenemos la presencia que teníamos entonces.
Es difícil por el dinero, por los puntos, decíamos, pero es un proyecto bonito el de la Fundación, ¿no?
Sí, sobre todo porque mantiene un poco la identidad todavía, ¿no? De tener a el 80% de la plantilla son corredores formados y de nuestra cantera vasca, ¿no? Y bueno, al final verles crecer en las categorías inferiores de casa y que ahora den el paso aquí ya y estén en las mejores carreras y algunos de ellos defendiéndose, pues es bonito.
Y aunque sean proyectos diferentes, épocas diferentes, ¿sientes todavía por los pueblos que eso de la marea naranja existe todavía?
Sí, sí, es algo llamativo, la verdad, porque al final ahí te das cuenta que no animaban por lo buenos que éramos, o eran, sino por el sentimiento, ¿no?, de identidad de un país que estaba detrás, de la afición que hay en el País Vasco y de la cantidad de ciclistas vascos que han salido, ¿no? Ahora vas a la Itzulia y tal, la sigues yendo llena de camisetas naranjas y pues te da un chute importante.
Es difícil verte tranquilo porque tengo la sensación que haces casi de todo, ¿no?
Sí, al final, como te digo, ¿no?, es un equipo más pequeño y hay que hacer de todo y ya llevo años en la figura, hago de director, de ahora un poco manager deportivo, de estar ahí en el día a día y si no es en carrera, pues desde casa con mucho trabajo, ¿no?
Hoy hablamos de ciclismo, pero tengo ganas de hacer algo diferente, de destensionar un poco la situación de carrera, porque tuvimos una charla hace tiempo que me llamó la atención y voy a empezar con una pregunta trampa. Tú vas en el coche de director, va sonando Radio Volta en este caso, en la Volta a Cataluña, las radios de carrera. ¿No te gustaría cambiarlo por música cuando estás ahí?
Sí, hay veces que sí, ¿no? Sobre todo cuando no van las cosas bien o va la carrera aburrida. De hecho, a veces lo hacemos, ¿eh? pero un poco suavecita y tal. Y la verdad que soy muy aficionado a la música. Siempre está la música presente en mi vida, ¿no?
¿Último concierto en que has estado?
Pues el último concierto que he estado, tendría que refrescar la memoria, pero quizás el adiós de Fermín Muguruza.
Yo estuve en el segundo, sí. un año atrás.
Sí, sí que es verdad que no he sido el mayor fan de Fermín Muguruza, así más de quizás de Negu Gorriak y demás. Pero ya te digo que sobre todo de la música vasca ha estado muy arraigado, también con grupos internacionales y grupos de fuera del País Vasco, pero sí que es algo que siempre ha estado presente en mi vida, desde que era ciclista y ahora también.
¿Grupos de cabecera, un top 3, top 5?
Jo, pues mucha gente ni los conocerá, pero...
Bueno, aquí hay mucha afición, ¿eh?
Te diría que Sutagar, Berritxarrak y quizás Caótico también, que les conozco bastante de cerca, ¿no?
Antes me decías, con Sutagar tienes una anécdota.
Sí, con Sutagar tengo una anécdota, pues porque quizás él ni se acuerde, pero cuando era ciclista yo paré en una gasolinera a habituallarme, ¿no? Y ahí coincidí con Xavi Bastida, el guitarrista de Sutagar y, joder, y le pedí yo una foto a él y el tío pues eso dijo, joder, pero tú eres profesional y sí, joder, pero es que me encanta y no sé, igual iría con un Discman de aquellos yo todavía ahí en el maillot, ¿no? Y le pedí la foto y el tío pues me regaló una gorra que tenía en el coche de Sutagar y que todavía la recuerdo con gran cariño y la guardo y me encantaría algún día juntármelo 25 años después y recordarle la anécdota que seguro que él no se acordará.
Bueno, este de la memoria es muy selectivo. Aquí en Cataluña hay tradición de músicos muy aficionados al ciclismo, no sé si en Euskadi pasa también.
Sí, al final el ciclismo lleva muchos momentos también de meterte en sí mismo, ¿no? Y de escuchar música y Yo desde luego que siempre lo tengo como parte de la terapia de la tranquilidad y de la motivación, ¿no? Y me gusta mucho. Un grupo que se me ha olvidado antes, que estoy ahora mismo, quizás a día de hoy, que es con lo que más enganchado estoy, también porque llega a todos los públicos y demás, es Zetac, que no sé si lo habéis conocido aquí todavía.
A mí se me escapa este.
Tiene un poco más de arraigo, además, incluso con alguna letra catalana y demás que tiene hecha, y pues, está rompiendo moldes ahora en el País Vasco. Va a hacer un concierto ahora, por tercera vez, un macro concierto que va a llenar San Mamés en junio. Y ahí estaré, por cierto.
Ahora está haciendo memoria porque ya me fallan algunos nombres, pero de grupos vascos en conciertos que está, ya me vendrán. Ya.
El Espello Reparaz, que fue el cantante de Vendetta, de un grupo también que tuvo cierto auge, y se ha lanzado en una carrera en solitario, y yo le veo que tiene unas músicas, unas fusiones, y luego también es íntegramente en euskera, muy defensor del euskera, y la verdad que está llenando todo lo que hace, y ya te digo, desde públicos de niños hasta personas mayores, ¿no?
Tienes que ayudarme con el nombre del grupo, una de las canciones más conocidas, Euritan Dansa.
También tengo la suerte de conocerles, y mi mujer es la fan número uno, ¿no? También dieron el último concierto y ya estuve, yo no pude estar porque estaba fuera, pero pues, he estado en bastantes conciertos de Gatibu.
En la zona donde eres, donde vives, no sé si hay grupos por ahí también. ¿Me contabas algo? Tenemos que hacer memoria, ¿eh? De Baristo, de la polla, y allá después en solitario o con otros grupos, vaya.
Sí, Baristo es de... Bueno, vive en Agurain, que es Salvatierra de Álava, a 15 kilómetros de mi casa. Y justo en mi casa, pues hay... En mi pueblo había dos de Caótico que vivían, y pues eso, tengo la suerte de tenerlos muy cerca, y al final, pues de verles desde muy cerca, y te hace especial ilusión, ¿no?
Ahora veo todo el resto de gente del equipo. ¿Con ellos compartís también música?
Sí, te diría que quizás otros estilos. Yo soy un poco, porque también yo, es que me gustan todos los estilos. También Zopilotes y Riaos, que es una fusión Tex-Mex con letras rollo mexicanas y con mucho ambiente de acordeón, triquitisa, que se llama allí, y demás, me encanta, y para los conciertos y así, eso sí que les gusta más. Pero aquí también, al haber gente también de otras comunidades, tienen otros estilos musicales también, ¿no?
Hablabas de esto, me vienen más nombres a la cabeza. Cojón Prieto.
Pues sí, pues eso es como una continuación de aquello, ¿no? Y la verdad que le conozco también al cantante, porque ya te digo que
voy bueno, a... Bueno, eres una enciclopedia de...
Sí, porque voy a los conciertos y me gustan mucho, y es uno de mis grupos también que más escucho, porque esa música también me motiva mucho. Me motiva mucho. Es una música muy alegre, con unas letras con mucho pozo, y me hace mucha gracia.
Xavi Solano, pensaba también.
Sí, Xavi Solano, Chakit, he escuchado mucho, pero eso no ha sido tan afluente a los conciertos.
Cuando dices, conozco, es que tenéis relación, habéis hablado, o son de ahí cerca, como...
Sí, con algunos sí y con otros no. Con Pello Reparaz, con este que te digo, pues en su día sí, lo que pasa por ahí, ha llegado ahora a ciertas esferas que ya, pues cuando le ves te saluda y demás. Pero sí que es bonito eso también, ¿no? Porque los conoces. Y este de Zopilotes en concreto sí, he estado con él muchas veces, y la verdad que me hace hasta gracia, pues porque cuando tuve la boda le pidieron que vendrían a tocarme una rola, como dicen ellos, y no pudieron, pero me hicieron un vídeo con una rola exclusiva, con una canción mexicana, y adaptando el estribillo un poco a mi persona, que entonces era ciclista, y fue pues que prácticamente el mejor regalo de bodas que tuve.
Hoy te juro como el Miguelón. Nunca ganaste una maglia en el Giro. Te caes al suelo más que un rey Borbón. El matrimonio es un puerto infinito. Tiene más curvas, más rampas que el Alpe d'Huez. Y si me encuentro un amor, le digo venga a sus. Y al rato digo pues no se puede. Y si me encuentro un amor, le digo vaya a sus. Y que se busque por ahí otro que ir.
Podrías escribir un libro, ¿eh? Música y ciclismo.
Sí, la verdad que muy unidos. Y ahora tengo una hija, y a ella pues es que le encanta la música. Le encanta la música. Entonces ello me hace también pues estar todo el día continuamente escuchando música en casa, música vasca principalmente. Y ya te digo, Cuando era ciclista sí que tenía más estilos, incluso la época esta más tecno, más dance, para motivarte haciendo rodillo y demás, y escuchaba esas músicas. Y luego también el rollo punk, el de Bad Religion, era con Offspring, Nofix y estos grupos, también he escuchado muchísimo eso.
Si a tu hija le gusta la música, habrás hecho bien. No sé si el ciclismo también le apasiona,
sí,
o no.
Sí, pero menos. Le gusta porque menos. Está su padre ahí, pero le gusta más la música. Es una apasionada. De hecho, todos los días del año le despierto con una canción diferente.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pongo una canción, algunas de las que estén de moda y demás, y esa es la manera de despertarle a mi hija cuando estoy en casa, es esa.
¿Cuántos años tiene?
Pues ya tiene 8, 8 para 8 y medio casi.
Bueno, me apunto la iniciativa, voy a innovar en mi casa, a ver que, si me echan o si les gusta.
Solo con ese detalle ya ves que en mi música, que la música está muy presente en el día a día de mi vida.
Pues muy bien, pues te sorprendería la de gente que nos escucha, que se va a identificar con tus gustos musicales, con los grupos, porque antes sí que cerrábamos el programa siempre con una canción y muchas iban por
sí,
ahí.
Y de hecho, otro grupo que no he comentado, que me gusta muchísimo también, en Tol Sarmiento, ETS, ahora dan un concierto en Barcelona y yo flipo con estas cosas porque dices, hostia, está bien que sean conocidos allí, pero que vayan al Palau y que creo que no hay entradas, eso es algo grande para músicos vascos, ¿no? Que hablan en euskera a todas las letras y ya se ve pues que en Cataluña se aprecia la buena música de allí.
¿Sabes cómo aprendí a hablar no, aprendí frases, palabras en euskera? Con el, entonces en cassette, con el Borreruak Baditu Milaka Aurpegi de Negu, que abrías y salían todas las letras en euskera, también en español, no sé si en catalán, pero en diferentes idiomas. Y ahí, cuando éramos jóvenes, ¿no? Te tumbabas en la cama y a escuchar música y leías todo.
Vale, pues ahora cuando acabemos la entrevista yo te voy a dar unas recomendaciones para que sigas estudiando y que te van a gustar.
Ya, como tengo poco trabajo... Jorge, ha sido un placer. Nos hemos relajado un poquito y hablando de ciclismo, pero sobre todo también de otras cosas que nos gustan.
Muchas gracias, Isaac.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Tanquem el 6è Ràdio Volta de la temporada, el de la setmana de la Itxúlia, el que queda entre Flandes i Roubaix. Com us deia, jo arribo de l'un, marxo cap a l'altre, esperant veure si Pogacar tanca el cercle perfecte.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.